La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que als municipis de les comarques del Baix Ebre i el Montsià és on hi trobareu la denominació d'origen protegida Arròs del Delta de l'Ebre? Sí, sí, als municipis del Baix Ebre i el Montsià. És aquesta zona on les seves característiques i els seus atributs sensorials i culinaris queden garantits i regulats en el marc d'aquesta DOP. La qualitat gustativa que presenta l'arròs del Delta de l'Ebre ve donada per un gra alt de contingut en midó que li dona una gran capacitat d'absorció dels sabors a aquests grans arròs, mantenint-la en tot moment amb la seva textura. I totes les varietats són de la categoria comercial extra. O sigui que aquest estiu, vinga, va, arròs, dia sí i dia també.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, per tothom.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que després de parlar de l'arròs del Delta de l'Ebre m'ha vingut ganes d'anar a buscar l'origen. I és que sabeu que l'arròs és segurament el cereal més consumit de tot el món, després del blat, i no és originari de la Xina, com molta gent es pensa, sinó de la zona dels monzons del sud-est asiàtic, ara fa uns 5.000 anys, on hi ha grans deltes de rius i zones inundades periòdicament per les pluges torrencials que hi ha en aquells indrets durant el període estival. Clar, aquest tipus de clima que tenen, primer plou molt, s'inunden els camps i després s'assequen, fa que aquest cereal, l'Oryza sativa, neixi i creixi amb molta facilitat. A més, també hi han altres tipus de cereals semblant a l'arròs que es conreen, com és el cas de l'arròs salvatge, que encara que s'anomeni arròs, no ho és ben bé. I és que el nom d'arròs en xinès i en japonès significa aliment. Aquestes dues cultures, la xinesa i la japonesa, la tenen com un ingredient molt especial. Forma part de les seves vides i de la seva manera de fer. És un element de culte amb el qual se'n fan ofrenes perquè simbolitza el bé suprem concedit a l'home. A més, és un element que servia per fixar el preu de les coses i també una forma de pagar els deutes. I és que no pararíem de saber-ne coses de l'arròs. Però sabeu què volem fer? Doncs, home, volem anar a veure a la Su perquè ens porti una nova dona de la gastronomia. Després mirarem el bocato cardinale de l'Enric Coderc, un gran tallador de pernils. I en Quim Mates, avui sospito que ens farà un peixico. L'Òscar Gómez ens portarà un restaurant de Barcelona. Anirem a l'Empordà de Ruta Formatgera. I tornarem aquí a Catalunya Ràdio, perquè tenim el gran mestre del pernil ibèric, la persona que en sap més, un savi de la cultura del pernil ibèric, l'Enrique Tomàs. I acabarem amb la cuina dolça de les Terroeles i en Jordi Esteve des del Sallarrim, allà, a l'Oliver, clar que sí. Vinga, va, què, comencem? Fotem-li!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I ja tenim la Sue Moy a punt, que avui ens porta una dona de la gastronomia. Bueno, d'aquelles també de pes, Sue?
I tant que sí.
Estic veient aquí el d'allò i veig, vinyet Capdet.
Vinyet Capdet,
que
sí,
trempada,
sí.
Que trempada.
I que bona persona, que maca, que, bueno, m'encanta, Vinyet.
Saps que amb la Vinyet ens vam conèixer en un viatge d'estudiants
sí.
A Alemanya?
No sé, però totes em dones patos per tu, o sigui.
Home,
ets molt famosa entre elles, eh?
Soc molt carinyós. Qui és la Vinyet Capdet?
Doncs parlarem de la Vinyet Capdet. La Vinyet és la coordinadora d'estudis de cuina i gastronomia en el campus d'hostaleria de turisme FET. I, bueno, ella va estudiar cuina i porta 26 anys en la formació al CET, passant abans de ser, bueno, de diverses cuines a Sitges i a Barcelona. És graduada en turisme i màster en innovació gastronòmica. És delegada de l'Associació de Cuiners i Cuineres d'Eurotoques aquí a Catalunya. I va a treballar també a una escola d'educació especial fent tallers de cuina per a nens i nenes amb discapacitat. Això diu molt d'ella. De discapacitat mental durant 3 anys. És una apassionada de la gastronomia i dels joves.
És una líder. La Vinya Cadet és una passada de dona, una dona que en sap un niu de gastronomia i, sobretot, d'una cosa molt important també, que és la comunicació.
Exacte.
Sue, moltíssimes gràcies.
A tu, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
La raça de cabra catalana es crea extingida, però resulta que en queden uns 400 exemplars, 15 dels quals els tenim a casa. Esperem poder ajudar a la recuperació d'aquesta raça, tot duent a terme una gestió forestal per disminuir el combustible dels boscos del voltant de la Masia.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Enric Coderc, tallador de pernils professional. Per esmorzar, dolç o salat?
Doncs, evidentment, salat. I, sobretot, pa o de pagès o de coca, però ben torrat, amb bon oli d'oliva, amb tomàquet i embotida d'ojo.
Del mar?
Del mar m'agrada molt tot el que és peixet fregit, això, l'andalusa i tot, i m'agrada molt el calamarset, el xipiró, aquestes històries, i m'agrada molt l'aranya fregida.
I de la terra?
I de la terra, mira, diríem per dues coses. O els bolets, que faríem una cassoleta així ràpida amb unes gambetes i una mica de foie i carxofes, o a mi la lletada amb fetge m'agrada molt.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, si sopo a casa, soc més de verdura bullida amb patata i una mica de ceba picada fresca i un bon raig d'oli, o si surto fora al restaurant, el que toqui menjar, no tinc miraments.
Un vici culinari que puguis explicar.
Oh, els ous ferrats. Un bons ous ferrats amb unes bones patates ben fregides i si sobre li cau una mica de pernil, és impressionant.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Un ganivet ben afilat. És bàsic.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Doncs estaria entre el flan o les torrades de Santa Teresa de la meva àvia.
Ui, que bo. Quan no treballes, vas a dinar a...
Doncs mira, depèn dels llocs, puc anar a Can Font, puc anar als hostalets, puc anar a l'hostal dels ossos, a l'hostal del sol, depèn l'esbart.
A la Garrotxa, això, eh?
Sí, habitualment a la Garrotxa.
Quin és el teu bocato di cardinale?
Ui, mira, és una marranada confessable o inconfessable. Un entrepà de carn arrebossada freda o de truita de patata freda, però amb molta maionesa.
I un producte que no suportis?
Els cervellets, no els puc ni veure.
I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Pep, quina pregunta. Costelles a la brasa.
Enric Coderc, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
i el mestre de les cassoles a punt aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Quim, com anem?
Bon dia, molt bé.
Fantàstic, no?
Ja hi tornem.
Ja hi tornem.
Hey.
Què farem avui, carn o peix?
Peix.
Peix, a veure, ja...
Uns rogers, escabetxats.
Oh. Bueno, es nota que ets a Girona, eh? Si siguessis de Barcelona diries molls.
Ah, no.
Clar, aquí... i en canvi Girona, roger.
No, aquí rogers.
A veure, sempre. Com ho farem això? Cassola al foc?
Cassola al foc, hi posarem una mica d'oli.
Sí.
Val? Després hi posarem... pastanaga juliana,
sí.
Ceba també i una fulla de llaurer.
Molt bé.
Val? I després ja hi podríem posar-hi els rogers a sobre.
Tot això en cru, eh?
Sí, sí, en cru, tal qual, eh?
Perfecte.
Foc baix que vagi fent. I després faríem la barreja per fer l'escabeig i posaríem, per tenir unes mesures aproximades, un gotet de vinagre, un gotet de vi blanc i dos d'oli d'oliva verge extra.
Que cobreixi,
tot,
no?
Tot barrejat i que quedi cobert. Val? I després fem la cocció.
Foc, vinga-li.
Li posem una mica de força, que cogui, depèn molt de la mida del peix, 5-10 minutets màxim, i clar, després ja ho tindríem pràcticament.
Tot depèn de si els rogers són petits com un dit o són més grossos que Déu-n'hi-do. Els rogers que es troben, segons com, que hi ha rogers de més de 200 grams, ara.
Sí, sí, a vegades n'he vist alguns que dius, sembla que no pot ser, perquè estem acostumats que són molt petitons, quan anàvem a pescar en canya, que encara se'n pescava algun, i clar, en veus alguns i dius, escolta, semblen de piscifactoria.
Fantàstic, has dit cassola, un raig d'oli, la ceba, la pastanaga, el llaurer, el rogers al damunt, fem la barreja de... una part de vinagre, una part de vi blanc, dues d'oli, que cobreixi, foc, 5-10 minuts i apa.
I ja està.
Hosti, aquí sí que aixucarem pa,
El podem deixar temperar i després, fins i tot fred. És molt bo també, no? Però si no, deixar-lo temperar i ja el tenim a punt. Superràpid.
Fantàstic. Doncs escolta, m'encanten els escabetxos, I hem de tornar a fer un altre escabetx.
A mi m'agraden molt.
Sí, perquè, a més, un escabetx, diguem-ne, avui en dia el jovent que diu és molt tunejable, És a dir, tu en lloc del llaurer o llaurer hi poses llaurer i farigola i ja canvies el gust. I poses pebre vermell i ja és una altra història.
I també, el pots fer amb guàllera, el pots fer amb costella de porc, queda tot, queda boníssim.
Quim, moltes gràcies.
A reveure, apa, adéu.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser, amb l'Òscar Gómez i la nostra guia Virgínies. Òscar, com anem?
Hola, molt bon dia a tothom.
Avui sospito que ens quedem a Barcelona.
Avui ens quedem a Barcelona i anirem a un bar que es diu Bar Cugat, que està fixat a l'Eixample, a prop del Mercat de la Concepció, una zona plena d'això que ara li diuen expats, que són aquesta gent de fora que ha vingut a viure a Barcelona. I és un bar que d'estètica és una estètica nua, nòrdica, però em va agradar molt perquè en el menú de migdia, que és el que més m'agrada a mi del Bar Cugat, pots trobar, per exemple, uns cigrons guisats amb verdura. I aleshores, aquesta combinació d'estètica moderneta però amb cuina catalana tradicional, trobo que és molt interessant, perquè a més, està bona, que és el que interessa.
Home, i falten llocs, llocs que es pugui menjar, cuina, diguem-ne, convencional, cuina senzilla, humil, que això no vol dir que no sigui bona.
Clar, a veure, jo, que en aquest públic, que ja et dic, sobretot hi ha molt estranger, doncs a la carta trobin el caneló de pollastre a Pota Blava del Prat, a més és ben especificat, pollastre a Pota Blava del Prat. L'únic que pot passar és que s'enduguin aquesta informació extra que dona valor al producte. O uns macarrons fets amb bolognesa, on la bolognesa està feta amb porc senglar, que també és ficar una miqueta la carn de caça dintre d'aquesta normalitat de cuina en un bar. I trobo que és molt, molt interessant. O uns pèsols negres del Berguedà amb botifarra de perol, que també trobo que és una forma molt xula de presentar el producte a gent que potser, si no arribaria.
Bueno, clar, és un d'aquells llocs també que moltes vegades sembla que la carta no hagi de canviar i, en canvi, és una carta molt temporal.
Exacte. També m'agrada això, que és un bar que es va adaptant conforme va canviant la temporada. Està bé de preu, són, a més, molt simpàtics i crec que és un d'aquests bars molt interessants per anar a fer el menú de migdia.
I de postres?
Doncs mira, xuxu de Girona, crema catalana, o un molt interessant, perquè està molt bé de qualitat, mel i mató.
Home, mira, una cosa tan senzilla i que a vegades costi tant de trobar també. O un recuit, per exemple, d'olleta.
Ui, el del recuit, aquí em toques el cor, eh? Perquè jo el recuit, és que em moro per un bon recuit.
Doncs va, ja ho farem, això ho farem. Òscar Gómez, moltes gràcies. Entra a la Guia Virgínies, al restaurant Bar Cugat de Barcelona. Apassiau.
Adéu, una abraçada.
A CREFA, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui la ruta la fem cap a l'Alt Empordà, concretament a Siurana, perquè allà hi trobarem en Manel de Mas Mercè. Manel, molt bon dia.
Hola, Pep, bon dia.
Què, fa calor per aquí o no?
Bueno, per aquestes terres a l'estiu sempre fa calor.
Sempre, eh? Bé, de fet, tu vens d'una nissaga de pastors i pastores que vosaltres aquí sempre, diguem, ja vau arribar aquí perquè fèieu la transhumància, no?
Sí. Bueno, nosaltres som la sexta generació de pastors, però els nostres avantpassats, els nostres avis i besavis, feien transhumància de la vall de Camprodon, de 7 cases, concretament, aquí a l'Empordà.
Clar, hi ha una cosa important, i és que avui en dia que allò estem mirant el mapa formatger català, diem, home, si ara jo dic que ets dels pocs que fa recuit, hi ha molta gent que dirà, home, no se'n fa molt de recuit. Però sí que sou dels pocs que feu un dels tres tipus de recuit, no? Que és el recuit d'olleta. Què és això, sí, del recuit d'olleta?
El recuit d'olleta, bueno, és el típic de l'Alt Empordà, de la zona d'aquí, és zona de Figueres, i seria, doncs, estaria fet amb llet d'ovella i és llet quallada, no? Nosaltres aquí a l'Alt Empordà en diguem recuit, i bueno, a altres zones en diuen la quallada, no? A la resta de Catalunya en diuen quallada, i també, doncs, és el que és conegut com la quajada, el País Basc i a Navarra, i el centre d'Espanya també, a la meseta, també en diuen quajada, d'això.
Clar, la diferència, podríem dir, entre el recuit de drap, que també és molt conegut a l'Empordà, és que el recuit d'olleta, que és el que va amb aquesta terrina de ceràmica, d'un litre de llet en surt un quilo de recuit, no?
Sí. Bueno, tot aquí tots tres es diuen recuit, són molt diferents els productes. Nosaltres la fem amb ovella, de fet, el recuit de drap, que és típic del Baix Empordà, se sol fer de cabra, uh-huh. I el recuit de drap se sol escórrer i es perd una part del suero, no? I el recuit d'ovella, doncs, és la llet quallada. Nosaltres fiquem quall a la llet i si són 100 mil·lilitres de llet, són 100 mil·lilitres de recuit. Uh-huh. Eh? El producte és totalment diferent, eh?
Clar, 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 diferent. Aquí hi ha una cosa molt important amb tot això, i és la textura, no? Que és molt diferent, per exemple, un mató, que també podríem fer, o un recuit de drap, amb el recuit d'ullet. És a dir, clar, té molta més humitat, no? I té aquella textura que sembla que es trenqui.
Tots són boníssims. L'únic que, sí, són diferents de gust, perquè algunes en cabra i l'altra en ovella, i a més, de textura canvia, perquè, per exemple, el d'ovella que fem nosaltres és quallat, té una textura així calificant, o sigui, es trenca, no? No és cremós, com el recull de drap, que s'escorre i es bat i queda en cremositat, no? O sigui, són textures totalment diferents i gustos també. Tots boníssims, però tots diferents.
Exacte. Hi ha una cosa important en això, que és l'ovella, no? És a dir, el tipus d'ovella, el tipus de llet, que és molt diferent, ni millor ni pitjor, sinó diferent a un recuit de vaca o un recuit de cabra, com deies.
Bueno, la llet d'ovella, doncs, és la més escassa que tenim aquí a Catalunya, però nosaltres ens hem especialitzat en llet d'ovella, perquè és el que sabem fer, perquè sempre ho hem fet, i la llet d'ovella té moltes propietats, no? Vull dir que, i més en el nostre cas, que en pastura i en ecològic, doncs, bueno, la llet d'ovella fa que tingui, doncs, el doble de calç que la vaca, un 48% més de proteïnes, molt més digerible, i té una lactosa, doncs, que el fem més digerible, també té un punt dolcenc natural, bueno, té unes característiques, doncs, que fa que sigui que doni un sabor molt bon al recuit.
Mm-hmm. Vosaltres, a més, hi ha recuits d'olleta que els feu amb herbacol.
Sí, nosaltres tot el que és Mas Mercè, que és el producte estrella de la casa, nosaltres fem el recuit, però a més el collem amb flor de cardo, amb herbacol. Que això és la fórmula que es feia, o la recepta que es feia antigament, els nostres avantpassats quallaven la llet amb la flor del cardo, i nosaltres ho seguim fent així.
Doncs mira, ara que està tan de moda això dels pastissos de formatge, què et sembla si avui, des de la Fonda, fem un pastís de formatge, que hi ha molta gent que el fa, allò que en diuen amb formatge crema, que aquest no sé d'on és, aquest formatge crema, i en lloc de fer-lo amb formatge crema, el farem amb recuit d'olleta.
Quedarà fantàstic, ja ho veuràs.
Segur, de ben segur. Home, i si a més ho acompanyem amb una copeta de granatge de l'Empordà, què me'n dius?
Bueno, això és fer territori 100%,
Sí, eh?
Quilòmetre zero.
Molt bé, Manel. Escolta, que passeu un bon estiu i nosaltres, mira, acabem el programa i anem a fer un pastisset de formatge.
Molt bé. Pep i companyia, doncs.
Una abraçada.
Salut. Que vagi bé.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
Mira que correm per Catalunya aquesta fonda d'estiu i anem a tots els indrets. Però mai havíem fet una tertúlia aquí mentre tenim gent que ens va tallant pernil. I és que, clar, això és el que volem parlar avui, de pernils. Bé, més que de pernils, volem parlar d'aquesta emprenedoria d'un home que fa una bona colla d'anys va començar per allà a Badalona a tallar pernil i que ja el tallava quan gairebé segurament no arribava ni allà ni al mostrador. Avui tenim a l'Enrique Tomàs, tot un visionari del món del comerç i del pernil. Enrique, què tal, com estem?
Molt bé, molt content d'estar aquí amb tu.
Saps que tu i jo tenim una cosa en comú?
Aquí?
Bueno, segurament, moltes, eh? Una és que ens agrada el pernil, però l'altra és que vam començar a treballar, entre cometes, si es pot dir això, abans dels 10 anys.
Sí, al 8. Bueno, a mí siempre me gusta recordarle a todo el mundo que yo tengo ahora 56 años, soy del 66, pero cuando yo digo que a los 8 empecé, a veces me miran raro, digo, no, cuando yo empecé con 8, todos mis amigos trabajaban con 8.
Clar.
También echaban una mano en casa.
Això ho feia mal i no passava res.
Ah, i tant que no.
És ara que tot ho hem de fer-ho quan toca i quan pertoca.
Yo defiendo mucho el equilibrio, ¿no? El equilibrio que bien entendido cada uno lo tiene en su sitio, ¿de acuerdo? Entonces, claro, no es lo mismo el equilibrio en África que el equilibrio en Europa, ¿de acuerdo? O en la España de los años 70, ¿de acuerdo? Pero ya digo, no nos pasaba nada, éramos muy felices, trabajábamos, ayudábamos en casa y luego sí, también teníamos tiempo para jugar en la calle.
Clar, aquí hi ha una cosa important i és que avui podríem fer 20 capítols sobre el pernil ibèric i sobretot sobre la història de l'Enrique Tomàs des dels seus 16 anys fins ara amb la quantitat de botigues que ha posat. Però hi ha una cosa que és molt important, Enrique, i això encara, mira, anem a qualsevol bar o restaurant de Catalunya o d'Espanya i encara es talla el pernil molt malament, encara es ven molt malament el pernil. Hi ha molta, per una banda hi ha molta incultura o l'altra vol dir que a vegades hi ha molta, saps allò de fotetis, no, que ens volen donar gat per llebre i això tu t'ha de coure molt.
Pues la verdad es que sí porque últimamente digo muchas veces que es mejor un jamón normal bien cortado que un buen jamón mal cortado. Y todo el mundo que me esté escuchando ahora lo va a entender perfectamente. Cuando tú te pones al paladar un trozo demasiado grueso o demasiado grande, o claro, es que al final no lo puedes degustar. O sea, lo que tiene que ocurrir con el jamón, si es bueno sobre todo, es que lo pongas al paladar y prácticamente que se deshaga solo, ¿de acuerdo? Y eso cuando está mal cortado no se consigue.
Des del 87 que vas obrir la primera botigueta, ara que hi ha obres unes botigues molt especials aquest estiu, eh? Dispensadors, escolta, allò, vaig a l'aeroport, puc comprar un, no sé, el carregador del mòbil,
sí.
I també allò, un bon llescat de pernil.
Sí. Fíjate que te escuchaba cuando me ha llamado visionario, yo te lo agradezco, pero yo no soy ni, yo soy observador. Vamos a ver, las tiendas dispensadoras, lo que todo el mundo conoce como máquinas vending, no deja de ser desde la observación. Yo me doy cuenta que mucha gente que entra en el aeropuerto no está tranquila hasta que no toca su puerta de embarque. Es entonces cuando prácticamente pone la espalda contra la puerta de embarque, mira qué tiene alrededor y si una tienda, si tiene un local muy lejos, dice, pues se queda sin bocadillo. Sin bocadillo o sin lo que le apetezca. ¿Qué ocurría? Hasta ahora ocurría que normalmente tenían una máquina, las típicas máquinas vending cercanas, que no tenían precisamente esa gama de productos que le apetecía, ¿de acuerdo? Y desde esas observaciones, desde las que yo recuerdo que un día me fui a ENA y a la central a Madrid y le dije, oye, mira, yo creo que si hubieran, bueno, pues si hubieran, si estas máquinas tuvieran ese producto que la gente quiere y demanda, esto funcionaría. Recuerdo perfectamente la cara de María José Cuenda, me dijo, madre mía, Enrique, vio la idea y me dijo, pero esto cambia el status quo. Y yo digo, como todo lo que cambia, eso no es una cuestión de ser revolucionario, analiza lo que quiere el cliente. Pues fíjate, te voy a decir, Pet, algo que nos ha sorprendido incluso a nosotros. El segundo producto más vendido es el zumo de naranja recién exprimida. ¿Cómo es posible que no hubiesen máquinas con zumos de naranja recién exprimido? Y fíjate cómo nos ocurre esto. Esto es muy sencillo. Cuando nosotros en nuestras tiendas vemos clientes apurados, le decimos, tranquilo, ve a la puerta de embarque que tienes tienes el mismo bocadillo al mismo precio justo al lado. O sea, no hace falta que te esperes aquí, ¿no? Entonces nos dicen, no, pero allí no tenéis zumos. Fíjate qué manera más sencilla de haber descubierto el segundo producto más vendido.
Clar.
Curioso.
És que, mira, hi ha una cosa, ara em fas pensar, jo el 91, juntament amb un amic, vam fer un dels desastres empresarials, aquells que de vegades diuen que tothom aprèn, un aprèn, diguem-ne, perquè va estudiar, o aprens, diguem-ne, a base d'alguna gardela, no? El 91 vam muntar una cosa que és molt rara, no? Que és que t'enviàvem a casa una newsletter, allà hi havia una mena de carta de restaurant, i tu podies encarregar el teu menjar amb carn, que eren carns rostides, envasada del 8, i te les portàvem a casa. I el 92, em sembla, que vam desaparèixer, no? I dius, ens vam avançar molt, no?
¿Cómo me gusta ver lo que me estás diciendo ahora mismo? Vamos a ver. Una idiotez y una genialidad se parecen tanto en el inicio. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que al final dice que es una cosa o la otra? Solo el resultado. Pues ahora déjame que te diga otra cosa. El resultado depende más de la ejecución que de la propia idea. Esto que parece un juego de palabras, lo repito, ¿eh? O sea, una idea puede ser todo lo genial que tú quieras, pero porque no esté bien comunicada o porque no esté bien ejecutada, se convierte en un mal resultado. Yo creo que la idea que tú tuviste es buenísima. Te animo a revisarla porque probablemente actualizándola tiene mucho sentido.
Clar, ara ja, quanta gent hi ha que vengui menjar per emportar i t'ho portin a casa,
però,
no? Pep,
déjame decirte que tú tuvieras la iniciativa significa que vas un paso por delante. O sea, si tú lo pensaste antes que otro, no hace falta que se lo cuentes a nadie. Tú lo tienes, lo llevas dentro, el germen está dentro de ti y seguramente irá evolucionando. Yo, mira, de verdad que ahora sacamos un libro en breve, si Dios quiere, donde todavía no está claro si el título será de Crat a Crat o Vamos, Vamos, donde yo explico, pues eso, que realmente, si ahora todo el mundo, de vez en cuando, de entorno cariñoso, me dice, eres un crack, yo siempre digo, sí, pero mira, en el 2020 estuve a punto de hacer crack, ¿de acuerdo? De que la empresa fuera al garete. Quiero poner en valor que ni eres tan listo cuando la aciertas, ni eres tan tonto cuando te equivocas. Yo creo que realmente todos hemos de ser conscientes de que realmente una historia de éxito está llena de fracasos. Pero digámoslo en voz alta, por favor, que toda esa persona que ha emprendido, en este caso como tú, y que realmente el resultado no ha venido, bueno, pues lo que tienes que hacer es revisar por qué no ha funcionado, ¿de acuerdo? Que al final son matices, ¿eh?
Aquí hay una cosa importante, mira, por ejemplo, ahora parlaves del 20, van tenir el COVID, y si alguna cosa, diguem-ne, van fer la gent que estàvem tancats a casa i que no podíem gastar-nos els diners anant a restaurants o anant a viatjar, era que el menjar vingués a casa, no? De ben segur que tu vas vendre molt més pernil, allò llescat o pernils sencers per menjar-te a casa, perquè no podien fer res més.
No, así es. O sea, lo que sí que es verdad es que, aún así, a nosotros nos afectó mucho, sobre todo porque estábamos en aeropuertos y, como sabes, se quedaron prácticamente parados, ¿no? Entonces, claro, allí nos bajaron las ventas una barbaridad. Y luego que hay que empezar si hablamos un momento de jamón, el jamón es un producto vivo, es un producto perecedero, ¿no? Por tanto, ojo que yo el jamón que venderé en el año 2025 ya lo he comprado y si no lo vendo en el 2025 puedo tener un problema y eso es lo que nos ocurrió en el año 2020 donde de golpe y porrazo había hecho tenía la producción más grande de toda mi historia y todo cerrado, o sea, entonces tuvimos que hacer maravillas. Hubo un momento que para vender 1.000 euros, ¿de acuerdo?, invertíamos 1.000. ¿De acuerdo? O sea, pero fíjate, yo creo que cometimos un... De eso habla un poquito el libro, de cómo lo afrontamos. Creo que hicimos algo bien. En vez de bajar los precios por debajo de su precio, de su valor, lo que hicimos fue invertir mucho en comunicación. Conseguimos una clientela que no nos conocía, ¿de acuerdo?, que consumiera, y de todo aquello queda una base muy importante.
Mira, i la comunicació, com avui, per exemple, ens serveix precisament per trencar a vegades mites que hi ha enfront, doncs, al pernil, i sobretot per donar, diguem-ne, més valor a la gent que sàpiga exactament què és el que compra quan ho compra, no? Perquè, per exemple, hi ha molta gent encara que no sap la diferència, no? Allò, pernil ibèric. A vegades tenim allò d'aquells noms que ens posen a sota, no? De si és un 50-50, si és un 75, si és un 100, si és un... Per exemple, l'altre dia, no? El manchado. Hi havia un senyor que em volia vendre un entrepà de manchado a 7 euros l'entrepà. Dic, va ser que no, esto no es manchado, no? És a dir, quant desnovisme hi ha darrere del pernil? Uf. I, en canvi, quant pernil bo hi ha que a vegades no el sabem vendre.
Sí, esta mañana me hablaban de la doble montanera y, madre mía, eso da para un libro, eso da para... Vamos, yo te cojo el guante diciendo que yo estoy dispuesto a estar aquí tantas veces como tú quieras y a intentar aportar un poquito de luz. Vamos a ver, fue el ministro Cañete por dos veces el que hizo la norma actual. Si tú me preguntaras si esta norma es mejor que la no norma anterior, yo te diría que sí. Pero si realmente la norma venía a poner las cosas fáciles, entonces no lo hemos conseguido, ¿de acuerdo? El jamón es ibérico o no, dependiendo de la raza. El 50-75-100% es dependiendo de si hay cruce o no, ¿de acuerdo? Cuando yo intento explicar esto bien, pues oye, pues un blanco es un blanco, un negro es un negro, los dos son 100%, uno blanco y otro 100% negro, y evidentemente cuando se cruzan, ¿de acuerdo?, pues sale un mulato, que en este caso sería un 50%. Si el cruce es entre un mulato y un negro, sería un 75%, y si el cruce es entre un blanco y un negro, como bien decía, es un 50%. O sea, por tanto, estamos hablando de raza. Aquí es donde viene la confusión. Cuando se pone 50%, creen... Hay mucha gente que dice 50% bellota. No, no, no. Bellota o no bellota depende de la alimentación. Eso no es la raza. Por tanto, cuando un animal, en este caso, va en el periodo de montanera a engordar, si engorda es bellota y si no engorda no es bellota. Chimpún. No hay 50% bellota ni 50% ni 75% de bellota. Por tanto, una cosa es la raza, jamón ibérico, y otra es si es de bellota o no, que es solo una cuestión de alimentación. Luego, ahora empieza lo de manchado. Manchado no es ni más ni menos que un tipo de animal, una raza, particularmente una raza de cerdo ibérico, ¿de acuerdo? Que es el manchado de, en este caso, de jabugo, ¿de acuerdo? Pero para que el que nos esté escuchando nos entienda, son demasiadas las veces que por un interés comercial decimos cosas que lo único que hacen es complicar la jugada.
Això també ens passa molt moltes vegades, per exemple, al món dels escumosos, no? Anem posant gran reserva de la família no sé què o no sé quantos. Clar, una cosa que és molt important, com bé dius tu, és l'alimentació. El nivell de vida, el sistema de vida, evidentment, que com més tranquils estan, millor, i això sigui al lloc on sigui a Aracena, sigui a la zona de Jabugo, sigui a Corte Concepción, a Corte Gana, tota aquella banda d'allà, sigui la banda de Granada, sigui aquí a la zona de Toledo, de Salamanca... Saben que s'ha de viure bé, però que l'altre és quant de temps mengen gla aquests porcs, no? L'últim mes, els últims 3 mesos o gairebé tota la vida.
Sí, sí. Mira, sí, a ver, la clave para que todo el mundo lo tenga claro es ¿cuándo se considera que un jamón se puede llamar de bellota? Cuando ha engordado la mitad de su peso, ¿de acuerdo? Estando en libertad y en periodo de bellota. Ese periodo se llama montanera, ¿de acuerdo? Que es cuando lo dejan en libertad, en este caso las dehesas, más o menos desde octubre hasta primeros de marzo, ¿sí? Por regla general, haciendo el número redondo, si entra con 100 kilos, tiene que salir con 150. Si saliera con 140, ya no se podría considerar en este caso, un cerdo ibérico de bellota. Y ahora algo muy importante que también la gente lo desconoce. Por cada kilo de bellota que come, come 7 de hierba. Por tanto, es más importante para el animal que haya hierba, que haya vegetación, más incluso que la bellota. O sea, por tanto, es la combinación de todo. Está cogiendo un peso, ¿de acuerdo? Andando en libertad, o sea, andando, musculando, corriendo, ¿de acuerdo? Y mucho de eso que come es bellota, con lo cual la bellota le da un oleico, que lógicamente le da un sabor especial, ese aceite natural, eso que te decía hace un momentito que tiene que ocurrir en tu paladar si está bien cortado, tú te lo pones y prácticamente desaparece. Déjame decirte, Pet, que ahora es el momento de decirte que para mí el jamón ibérico de bellota es el mejor alimento del mundo.
Home, mira, és el millor fast food, eh? Sempre parlem del fast food amb tots els dietistes, sí, i les nutricionistes. Els diem, el fast food és dolent? Bé, bueno, depèn, no? És a dir, el millor fast food del món, pa amb tomata, sí, sí, un bon roig d'oli d'oliva verge extra, un bon pell de pernil ben tallat i una bona companyia.
Mira el que deia Ruth Galleda, no? Si entra el pernil a la cuina, para los fogons, no? O sea, sí, sí, sí. Apaga los fogons.
Hi ha una cosa que és molt important amb això, a part, diguem-ne, de la curació, que això és un capítol a part i ja vindràs. Mira, quan vingui la tardor, és el fet de les peces de pernil, és a dir, tu agafes un pernil sencer, a més, ara hi ha molts vídeos que mires a les xarxes socials i hi ha uns autèntics especialistes que gairebé podries aprendre'n. Una altra cosa és que ho facis bé, però és les peces que hi ha dins d'un pernil, sí, no? No és el mateix a la maza, que la part de dalt, que la part de baix. Això hi ha molta gent que encara no ho té clar.
Per fi... Ahora, empezamos algo que tiene una lógica aplastante. En Cataluña, cuando cogemos en este caso un jamón de ternera, básicamente podemos sacar de 13 a 14 músculos diferentes. El calcemor, la culata, el peixet, la campana, el cunil, o sea, es decir, bueno, pero es que además son músculos diferentes a precios diferentes, ¿de acuerdo? Fíjate, te pondré un ejemplo. Cuando yo estaba, lógicamente, detrás de la tienda que vendíamos ternera, cuando un niño empezaba a comer carne, le decía, hombre, solomillo, y si no puedes solomillo, calcemor, ¿de acuerdo? Calcemor es una parte de ese jamón de ternera, para que no se entienda. Y luego estaba, por otro lado, la tapa plana, que era como la parte más dura, la que normalmente los bares de menú la compraban para hacer escalopa, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, dentro del jamón estaba una parte maravillosa y una parte más bien seca, ¿de acuerdo? Vamos a ver, y todo eso forma parte de un jamón. Entonces, ¿cómo es posible que cuando vamos sobre el cerdo todo sea jamón? ¡Qué barbaridad! O sea, nosotros a día de hoy somos los únicos que en nuestras tiendas diferenciamos la parte de la maza de la parte de la babilla, que es la parte de delante del jamón y la parte de atrás.
Molt diferent.
Pero molt diferent. Y, por tanto, la vendemos a precios diferentes porque es que son piezas diferentes, es que no tienen nada que ver, ¿de acuerdo?
Clar, això és com, mira, l'altre dia li feia una reflexió amb un carnisser amb el tema de les llangonisses, no? Tu dius, home, a quin preu val una llangonissa? I diu, a 28 o a 24, és igual. Jo dic, i si té 6 mesos? És a dir, a vegades nosaltres mateixos hem vengut malament, hem comercialitzat malament, perquè també nosaltres no entenem que podem donar diferents curacions d'un mateix producte. En el cas del pernil, això està molt clar, perquè un pernil d'aquestes característiques, si no té un mínim, diguem-ne, que ha perdut la quantitat d'aigua corresponent amb el temps que li permet, amb aquesta curació natural allà a les serranies, doncs ja no el traieu. És a dir, sí que en el pernil hi ha una gran cultura de la curació, de mantenir, de treure un pernil amb una qualitat molt alta, i en canvi amb altres coses no? És a dir, hi ha moltes curacions i vinga, i tot al mateix preu.
Esta mañana le ponía yo el ejemplo, a raíz de lo que me estás diciendo de la longaniza, de un fuet. Y yo le estaba explicando a alguien, ¿de acuerdo? Cuando tú buscas la excelencia, yo le decía, mira, un fuet puede tardar, más o menos puede estar 50 días, ¿no?, en hacer un fuet. Ya depende de calibre y tal, ¿no? Yo le decía, mira, en el día 20 en Cataluña nos lo comemos y encantados, porque nos gusta más bien tierno, ¿sí? El espatet se come tierno. Probablemente en la tierra de Carlos, cuando bajas a Sevilla, es decir, hasta el día 35 ni se lo miran, ¿de acuerdo? O sea, a ver, empecemos por el principio. Un fuet empieza siendo una butifarra, ¿de acuerdo? Es carne, haces una butifarra. El día 20 en Cataluña se puede y gusta más que el día 40, ¿de acuerdo? Probablemente el día perfecto es el día 30, ¿de acuerdo? Y si dura 50 días, el día 51 ya empieza a estar rancio, ¿no? Bien, en todo ese periodo de tiempo, si te das cuenta, el producto es el mismo y para unos es maravilloso con una curación y para otros es con otra. Pero lo que no hay que olvidar, y en esto estoy de acuerdo contigo, Pet, es que cuando tenga 50 días, tenemos que venderlo más caro, por dos motivos. Primero, porque nos ha costado más tiempo de parking y de financiación, y segundo, porque pesa menos. O sea, por tanto, al final, ese fuet que pesaba he hecho una butifarra 300 euros, o sea, 300 gramos, que en el día 20 pesaba 280 gramos, en el día 50 pesa 200 gramos escasos, ¿de acuerdo? Por tanto, para sacar el mismo valor, ¿de acuerdo? Pues tienes que venderlo más caro. Entonces, fíjate si estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, sirve para una longaniza, sirve para absolutamente cualquier producto. Pero también, quiero decir algo que muchas veces nos equivocamos, ¿eh? O sea, cuando yo tenía cero cultura, no es que ahora tengo mucha, pero cero cultura del vino, yo, claro, mentalmente dice, cojo un vino baratito, lo dejo 25 años y me sale una maravilla. Pues no. Evidentemente, si quieres que te dure 25 años, tiene que ser ya una uva que aguante unas condiciones, unas circunstancias. Lo mismo pasa con el jamón. Para que un jamón aguante 4 años, ojo que tiene que ser muy graso en origen y tiene que tener mucha infiltración, si no, quedaría seco, salado.
Avui estem parlant de tots els ets i uts del bon pernil ibèric amb el mestre Enrique Tomàs, una persona que de pernils en sap, bé, des de que tenia 7 o 8 anys i estava allà tallant pernil així. Enrique, ha canviat gaire el consum del pernil de quan tu tenies 10 anys amb ara?
Absolutament, absolutament, mare meva. De vez en cuando me ponen la etiqueta de innovador y yo digo, yo no soy innovador, es que ha cambiado mi cliente, ¿de acuerdo? Es decir, yo recuerdo cuando empecé que todo el mundo se llevaba un jamón entero porque sabía qué hacer, en todas las casas había gente que sabía cómo cortarlo y además era como muy, muy habitual. En este caso, la forma de consumirlo ha cambiado por completo y ahora me voy a ir al otro extremo. Acabamos de sacar el Tomasón, que es nuestra apuesta a muerte, ¿de acuerdo? El Tomasón nace como consecuencia de uno, cada vez hay más niños y más madres que la gente, oye, les da miedo que se puedan atragantar, por tanto fíjate, ahora luego te explico bien el Tomasón, pero cada vez hay más población mayor de 70 años, donde probablemente no, masticar un pan duro les cuesta, ¿de acuerdo? El Tomasón no deja de ser la evolución desde un jamón entero que yo empecé, luego fue el jamón deshuesado, luego fue el jamón loncheado, luego fue el bocadillo, y ahora no es el bocadillo, ahora es yo le llamo la era del masticado, que es todo lo que puedes llegar a hacer, que se entienda bien esto, por el cliente, todo menos comértelo tú, los siguientes pasos comérselo, que es dártelo muy fácil para el consumo, es decir, en este caso en un formato que absolutamente al 100% de la población se lo pueda comer, ¿de acuerdo? Y encima llevártelo donde tú estés, porque el delivery, malentendido en tu casa, no, el delivery es donde tú estés, donde tú necesitarías un bocadillo ahora mismo que estamos hablando de jamón, es aquí, no en tu casa, aquí, ¿verdad? Que tú querrías, me apetece ahora,
ara
que aquí, alguien me traiga.
Mira, en Dani Jiménez está allá amb una, está aixecant el dit, Dani, ¿eh?
Pues oye, si, con vuestro permiso voy a hacer llegar unos tomasones, nada, en un ratito, mira, de hecho se va a ocupar Curro, necesito que prueben el tomasón, que entendáis realmente que el tomasón es una evolución de eso que decíamos antes, ¿no? De decir que ha cambiado la forma de consumirlo, mira, mi mujer es bastante más joven que yo, y un día, cuando yo le estoy explicando y tal, me dice, pero a ver, ¿y para cuánto? O sea, es decir, ¿cuánta cantidad le tengo que echar un bocadillo? Claro, somos de generaciones diferentes. Y yo decía, hombre, ¿cómo? Pero bueno, claro, y ella me dice, es que a mí lo de los gramos, ¿qué me explica? ¿De acuerdo? O sea, pues al final nuestro sobre lleva muñequitos, para una persona o para dos. O sea, claro, imagínate, cuando yo empecé, eran las clientas las que venían y te decían maravillas, te decía para qué valía la quinta costilla, la cuarta del cerdo, la otra. O sea, quiero decir, a mí quien me ha enseñado realmente son mis clientas, que venían y me explicaba cómo mantener el jamón. No le explicaba yo a ellas me explicaban a mí. Porque en aquellas, lógicamente, cualquier ama de casa sabía hacer maravilla. Hoy, no es que no sepan, es que no quieren y no tienen el tiempo, ¿de acuerdo? Y algo que parece muy obvio, claro. Hoy hacer un bocadillo le llaman cocinar, pero es que es cocinar porque por regla general tienes que ir, tienes que, o sea, ya no es como antes que todo el mundo tenía pan en casa, hoy lo tenemos en el congelador, con lo cual tienes que meterlo al horno, tienes que regenerarlo, tienes que abrirlo, tiene su follón. Por tanto, la forma que era un poco tu pregunta del principio ha cambiado tanto que ahora te voy a dar el bocadillo de jamón allá donde tú lo quieras y en el momento que tú lo quieras.
Aquí hi ha una cosa molt important amb això, que clar, moltes, ara ho veiem, no? Dius, a on vulguis així, hi ha una cosa per això que és la litúrgia. Mira, jo t'explicaré, tinc un bon amic que el divendres a la tarda, a la seva, diguem-ne, quan ell acaba de treballar, la seva, diguem-ne, litúrgia és agafar, arribar a casa, agafa la setmana amb la parella i se'n van a comprar el pernil que es menjaran el divendres al vespre. I quan van a la botiga, van mirant els pernils i sempre em vaig fixar que agafava, no agafava mai el mateix pernil, no? A vegades agafava, doncs, un ibèric de Salamanca, a vegades i no l'agafava per la denominació d'origen del pernil, sinó de la part del pernil on estava tallada. Perquè aquest amic meu diu... Es que yo soy de contra, ¿no?
Pero, oye, déjame que lo...
Es profesional, ¿eh?
Lo voy a felicitar desde aquí, porque cuando la gente me pregunta ¿cuál es la mejor manera? Yo digo recién cortado, pero ojo, recién cortado y recién abierto el jamón. O sea, no hay nada que supere a un jamón recién abierto y, por tanto, es decir, lo acabamos de abrir, no está oxidado, estamos cortando, entonces lo comemos y está maravilloso. Ojo, ese mismo jamón, si es para mañana, es mejor que lo cortes y lo hagas al vacío, porque mañana estará mejor al vacío que si vuelves a cortar. Por tanto, wow, tu amigo sabe lo que hace, ya te lo digo yo, que sabe lo que hace. Es decir, recién cortado. Yo siempre lo digo, no hay nada mejor que cortar y comer. Cuando yo corto jamón para mí en mi casa, yo no corto, lo pongo en un plato y luego me lo como. No, no, yo tal y como lo corto, me lo como. Porque incluso cuando lo dejas en el plato y comprobarlo, veréis que estáis dejando ese aceitico, si me lo permite, ¿de acuerdo? Lo estás dejando en el plato, o sea, por tanto, al final casi luego tienes que ir con el pan y limpiar el plato, ¿no?
Enrique, no pararíem mai, de fet, t'instem aquí un altre dia, però per acabar, mira, només una cosa, va, a veure si coincidim. Per tu, quina és la millor copa para combinar a un buen tall de pernil?
Oh, eso lo tengo clarísimo. Lo escribí hace 10 años y hoy lo remarco. Sin duda alguna el vino de Jerez.
Oh.
Sin duda alguna.
Oh, finos, y si encima, manzanillas.
Y si encima, a ver, no es por hacer ni publicidad en absoluto, ¿eh? Pero en este caso nosotros hemos encontrado en Harvey el compañero ideal. De hecho, nosotros, o sea, en las tiendas, o sea, lo que estamos haciendo, por favor, probarlo, ¿de acuerdo? Porque es maravilloso, ¿de acuerdo? Es maravilloso y realmente está. Y aquí tenemos que hacer un trabajo, ¿eh? Porque hoy se consume más jamón con café con leche. Uf. Que con cualquier otra bebida. Y es una pena, no por nada, porque es que te está matando una parte del sabor, ¿eh?
No, ni bé.
Bueno, eso hay que arreglarlo.
Enrique Tomás, moltíssimes gràcies per venir aquest estiu a la Fonda. I va, que baixi una miqueta la calor i tornem a quedar un dia i parlem.
Gràcies, Pep, per haver-me invitat.
Gràcies a tu.
Vinga.
La Fonda.
La Fonda, amb Pep Noguer. Cuina, beure i migdiades. Cada dia d'una a dues del migdia.
Esther Roelas, què tal, com anem?
Molt bé, Pep.
Mira, arriba al final del programa, falta la cireta del pastís i tu, i aquí ja es nota una cosa d'aquelles, perquè, saps per què, no?
Per què?
Perquè acabem el programa i ens anem a dinar ràpidament.
Doncs som-hi.
Bé, què ens portes avui de postres?
Avui us porto un batut ben refrescant.
Un batut? Oh, m'encanten els batuts.
I a més, és que és tan senzill de fer, Pep.
A Miguel Montoro, que diu, m'encanten les pilotes, i m'encanten els batuts.
Sí? Doncs vinga.
A veure, va, aquest batut, què porta?
Mira, avui agafes una bola de gelat del sabor que més t'agradi. Quin?
Avui, digues. A veure, avui el gelat que més m'agrada és de... ara et diré, no. Anava a dir un gelat... Sí, però és veritat. Un gelat... de formatge d'ovella, mira.
Què dius, ara?
Sí, m'encanta.
Quina bona idea.
Sí, a veure, va.
Mira, li afegeixes llet, vale? Pot ser qualsevol llet. D'avena, d'ametlla, de soja, de vaca...
Home, si és d'ovella, no?
Ah, molt clar, un si gelat, és d'ovella.
Llet d'ovella, un gelat d'ovella, llet d'ovella.
Si el gelat fos d'avellanes, podria ser una llet d'avellana.
Una beguda d'aquestes, o sigui, un suc d'avellana, sí.
Sí.
Què més, què més?
Mira, li afegeixem algun sabor, com per exemple maduixes.
Maduixes.
Però un sabor natural, sí. No em fiquis aromatitzat.
No, maduixa... Préssec, també, per exemple,
préssec.
No? Préssec, va.
Sí. Mira, tot això ho tritures amb la liquadora,
sí.
I ja tens un batut superrefrescant, superràpid. Què més podem demanar?
Hòstia, bé. A més, el gelat de formatge d'ovella té aquell punt saladet del formatge...
Clar,
ja
si és que em llegeixes el pensament.
Una miqueta de menta, una fulla de menta per allà, perquè ens quedi bé.
A mi m'agrada més ficar-hi una fulla d'alfàbrega, sempre.
Alfàbrega, doncs va, ficar-hi una fulla d'alfàbrega.
Del meu hort.
Batut de gelat de formatge d'ovella amb llet d'ovella préssec i fulleta d'alfàbrega. Moltes gràcies, Ruelas.
Gràcies a tu.
I des de l'olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Seguim llegint el passat del fons de les caixes de verema, horari a convenir. Hi ha un moment de la collita que obres la porta per sortir fora a netejar i l'aire ja no és el mateix, el sol. Fa olor de setembre ja. És un aire d'estones, no bufa tot el dia, es mostra tímid a l'inici. L'aire d'estiu a poc quedarà enrere i no el trobarem a faltar. El tema del passat m'inquieta més que no pas el futur.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar avui, una frase del cuiner Joan Roca que diu: la cuina ha de ser porosa a migracions, fluxes, moviments, els cuiners que viatgem. Esperem que us hagiu passat de meravella i que ens tornem a trobar aquí, de dilluns a divendres, de 1 a 2 del migdia. Teniu la porta oberta. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.